12 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Senyor Joan Gaspar, bona vesprada.
Hola, Montserrat.
Escolta, moltes gràcies per estar amb nosaltres. No sé, no sé, Joan, si és el millor dia per parlar amb tu, perquè, clar, ara ho explicarem, però el barcelonisme està una mica deprimit. Ara et pregunto també sobre, sobre tot el que està vivint el Barça, però t'hem contactat per un tema de fa, atenció, 20 anys. Ara ens expliques, vale, Joan?
Molt bé, com tu diguis.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Netflix va estrenar fa algunes setmanes El caso Figo, el fichaje del siglo, una pel·lícula documental que examina un dels acords més polèmics de la història del futbol. Exposa per primera vegada els testimonis en profunditat dels seus principals protagonistes dues dècades després del traspàs que va trencar el cor del barcelonisme. Luis Figo, protagonista una mica d'aquest documental, va fitxar pel Barcelona a l'any 1995 per marxar al seu etern rival, al Real Madrid, 5 anys després. José Veiga, agent de Figo durant la major part de la carrera i la figura que va negociar tot aquest acord, i Florentino Pérez també apareix en aquest documental que va començar la seva presidència amb aquest fitxatge, i segurament gràcies a aquest fitxatge. El documental recull els testimonis d'algunes de les figures més rellevants del futbol espanyol, com ara Paulo Futre. Ojo al paper de Paulo Futre en tota aquesta trama, de Pep Guardiola, de Roberto Carlos, Fernando Hierro, Valdano, i també dels periodistes José Ramón de la Morena, José Félix Díaz o Toni Frieros. A més, la cinta conté arxius mai vistos, no?, sobre tota aquesta etapa. I un dels testimonis més rellevants de la cinta és el de Joan Gaspar, que no necessita presentació, però vaja, per si hi ha algun astronauta que baixarà a la Terra, us recordo que Joan Gaspar va ser vicepresident primer del club durant 22 anys, entre el 78 i el 2000, sota la presidència de Josep Lluís Núñez, i el 36è president durant 3 anys, entre el juliol del 2000 i el febrer del 2003. Joan!
Bona nit.
Ja he fet tota aquesta entradeta que m'ha costat una mica, però per situar els oients, primer que res, ens hagués encantat tenir-te aquest estudi, és una llàstima perquè a mi em feia molta il·lusió, però no has pogut assistir perquè tens algun compromís força important, no? És així?
Exacte. I t'agraeixo que ho puguem fer per telèfon.
Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé. Tot així agraïm molt que ens atenguis, tenim ganes, perquè saps que ets protagonista d'aquest episodi, no? Ara fa 22 anys, després encara continua aixecant doncs, passions, i encara continua aixecant una mica ampolles entre el barcelonisme. A veure, Joan, Figo va trair al Barça? Tu el consideres un traïdor?
Home, jo crec que el Figo va fer... una acció incorrecta. El Florentino va fer una il·legalitat al firmar un document quan el Figo tenia contracte amb el Barça, un contracte que per cert no s'ha tornat a repetir mai més en el món del futbol. És el contracte que va fer firmar pel seu representant, on es deia que si no fitxava pel Madrid, doncs d'alguna forma tindria que pagar una multa de 500 milions de pessetes, que ell les utilitzaria per poder pagar les quotes de socis del Real Madrid. Tot això és il·legal, totalment il·legal, perquè a més el Figo ens ha dit, i ha dit en tantes ocasions, que ell no era conscient de la firma d'aquest document, cosa que jo no m'ho crec. I el Vega el va firmar pues perquè el Florentino li va presentar aquest document i li va pagar una quantitat segur per firmar aquest document. Això està clar. A partir d'aquí, pues, home, un una mica maquiavèlic fa un document que no és normal dintre del món del futbol, l'altre no pot negar que em truca la nit que jo vaig guanyar les eleccions,
sí,
una setmana després que s'havia guanyat el Florentino. El Florentino es va guanyar en gran part gràcies a la promesa de dir-los als socis que si venia, si ell guanyava, el Figo vindria al Madrid, i que si no venia ell personalment, perquè quan va fer aquestes declaracions no era president, era un candidat,
sí,
ell personalment pagaria la quota de socis del Real Madrid. No ens oblidem que Florentino no va guanyar les eleccions presencials, vol dir les urnes que van posar-se en el Bernabéu, va guanyar les eleccions gràcies al vot per correu, que en el Real Madrid està permès, el que vol dir claríssimament que ell va convèncer en els que no van votar presencialment en el Santiago Bernabéu a votar, però en canvi havien votat per correu, perquè, home, davant d'aquesta promesa feta pel candidat Florentino Pérez, que si guanyava portaria el Figo, i si no, que pagaria l'abonament de socis del club, tot això el senyor Figo em va telefonar per dir-me aquell dia a Barcelona si jo li donava un aval bancari que li garantissés en cas de que tingués que pagar aquesta multa que havia firmat el seu representant. A les 12 de la nit jo li vaig dir que no es podia aconseguir un aval. Bueno, és igual, ja coneixeu la història, perquè l'he repetit tantes vegades i ja estic una mica cansat.
Però escolta, t'hem trucat perquè el documental realment és impactant per diverses coses, perquè mira, Luis Figo, que va arribar al 1995, va arribar sent mitjanament conegut, però es va convertir en una estrella en el Barça, arribant a ser doncs segon capità, darrere de Pep Guardiola, que era un dels seus gran amics doncs d'aquella època. Ell deia que no se sentia valorat, que volia renovar i sentir-se part doncs més valorat, més estimat. Tu que vivies aquella època com a vicepresident, tu creus que Figo estava valorat, sí o no?
No, més que valorat. El que passa que Luis Figo, durant el temps que va estar en el Barça,
sí,
va renovar les seves condicions econòmiques doncs 4 o 5 vegades.
Sí.
I segurament el president Núñez ja es va cansar que de tant en tant el Luis Figo, que era un gran jugador, no hi anava mai, doncs li anava a demanar un augment de sou per més contracte que tenia firmat.
Sí.
I demanava una millorar el contracte, cosa que s'havia aconseguit per part de Luis Figo moltes vegades. L'última vegada que ho fa, el president Núñez ja se'n va, ja ha dit que se'n va del Barça,
sí,
per tant, diu que ell no pot millorar-li el seu contracte. Això no és valorar-lo més o valorar-lo menys, això és dir-li la realitat, però és que aquesta realitat es corregeix de forma immediata, perquè els dos únics candidats que hi havia en aquests moments per ser elegits,
Lluís Bassat i tu mateix,
sí, el senyor Lluís Bassat i jo mateix, truquem a Luis Figo. Bueno, jo sé segur perquè vaig trucar jo. El senyor Bassat també després em va dir que també l'havia telefonat per dir-li, si jo guanyo les eleccions, estiguis tranquil, que et millorem el contracte que tu has demanat amb el president Núñez que ho fes ell. Ell ja se'n va i aquest tema ens el deixa que guanyi les eleccions. Jo, si les guanyo, garanteixo que et donaré aquesta ampliació, que eren uns 50 milions de pessetes d'aquella època,
sí,
del contracte, i a partir d'aquí Luis Figo no pot dir que no se'l valorés, perquè el senyor Núñez, president del Barça de molts anys, el va valorar tot el transcurs del temps que va estar, ampliant-li el contracte cada vegada que ell li demanava, i els dos candidats que es presentaven a l'elecció també li van prometre per separat, que si guanyaven també li donarien el que demanava. Per tant, més valoració,
clar,
de Luis Figo no es pot tindre.
Jo crec que sí.
Però, jo torno a repetir. D'aquí molts anys potser sí que s'han parlat d'aquest tema, però en la història del Barça,
sí,
hi ha dos jugadors que són històries molt semblantes. Si bé la forma diferent, que és el Di Stéfano, el va fitxar al Barça, el va fer vindre a Espanya, va vindre a Barcelona,
sí,
es va portar la samarreta del Barça, i després, per raons polítiques, a Madrid va aconseguir que, des de Madrid i políticament, diguessin en el Barça que era millor que el jugador jugués un any al Barça i un any al Madrid. Cosa que el que ho va pensar de futbol no en tenia gaire.
Ja.
Perquè,
això és impossible.
Vull dir, impossible. Però finalment, per moltes pressions polítiques, a pesar de que tota la raó la tenia el Barça, perquè tenia el contracte firmat abans que el pogués firmar al Madrid,
sí,
va tindre que cedir per unes pressions enormes polítiques d'aquell moment, i que no cal que digui, quan el Di Stéfano se'n va quedar al Madrid, el nostre país tenia una força política tremenda per fer que les coses fessin com...
Efectivament.
Vale.
Tots ho sabem. Escolta, Joan, volia demanar-te també, perquè recordem que el documental El Caso...
Sí. Però els joves, que tot això no ho han sentit, els grans sí. Tu t'imagines el Di Stéfano jugant al Barça conjuntament amb el Kubala, que era l'altre jugador que teníem nosaltres?
Bueno.
Hi ha 4 Copes d'Europa que va guanyar el Madrid en blanc i negre, que dic jo.
Tens raó, Joan.
T'hagués guanyat el Barça.
Home, i tant.
Perquè el Di Stéfano és un gran jugador. I ara anem al Figo. És la segona operació, és la mateixa, però diferent. El Madrid és el gran guanyador, com sempre, gràcies a una trampa i a un escrit totalment incorrecte e il·legal. El Figo, no traïdor, però Figo no hagués tingut que deixar, o hagués tingut que dir, que ell aquest document no se'l feia seu perquè l'havia firmat el seu apoderat sense tindre permís seu, ara diu, i el Barça el gran perjudicat. Les històries sempre, quan ens enfrontem contra el Madrid en temes d'aquest tipus, o sigui per raons polítiques, o sigui perquè el Madrid fa coses il·legals, i que a més demostradament il·legals, però amb un risc que el Figo no el vol assumir, perquè em deia per telèfon, oye Juan, ¿y si perdemos qué pasa? Mi representante no tiene el dinero, lo van a meter en la cárcel, le van a embargar todo lo que tiene, tienes que darme un aval que me garantice que si perdemos, aunque tú estés seguro que no vamos a perder, això, home, un jugador com Luis Figo, que se l'havia donat tot a Can Barça,
sí,
pues no ho hagués tingut que fer. Per tant, jo no utilitzo la paraula traïdor, però sí que no va demostrar que el carinyo que els socis de Barça l'havien demostrat, i el club, amb els diversos contactes que havien fet sempre donant-li la roda, el que ell volia de més, pues home, no, segona història, perquè els nostres nets i els nostres bisnets sàpiguin que en el futbol, quan t'enfrentes a Madrid amb un problema de tipus o polític, o en aquest cas a veure qui fa la trampa més grossa,
sí,
pues Madrid sempre guanya.
Joan, escolta, clar, tu has dit, mira, igual traïdor no, però una mica seduït pels bitllets, pels diners, una mica allò, el que el Camp Nou crida de vegades, que és pesetero, i sobretot instigat, perquè el documental es veu amb molta claretat, pel seu apoderat, el seu representant, tu l'esmentaves abans, que va signar aquest document que segons tu és il·legal, i segur que és il·legal, José Veiga, doncs una mica ambiciós de més, igual sí que va ser.
Bueno, com jo dubto molt que un representant, per molt amic que sigui del seu representat, no firma un document d'aquest tipus, on rep uns diners segur del Madrid per firmar-lo, amb una clàusula de 500 milions de multa, tot això un representant no ho fa si no és amb el consentiment del aquest cas del jugador.
Uh-huh.
Per tant, Luis amb el documental nega i diu que ell no ho sabia, que el seu representant no va firmar sense que ell ho sapigués. Jo ho poso en dubte, estic convençut que no és així, i bueno, a partir d'aquí, pues, pesetero no, perquè el Barça l'hagués pagat el que volia i el que havia demanat. Per tant, no és un problema econòmic, és un problema estrictament d'un document que firma, perquè això sí, s'ha de reconèixer amb el Florentino, que és un crac a l'hora de fer coses que no són normals en el món del futbol, i si ho fossin, doncs aquesta carta o aquest document o aquest contracte s'hagués repetit amb els anys amb altres fitxatges o altres jugadors, i mai més ha fet, perquè és
clar,
un document d'un macabilisme però totalment intel·ligent, això sí. I que se li ocorreix aquest document, que no se li ha corregut, perquè tothom suposo que s'haurà donat compte que era un document que no portava enlloc i que era il·legal.
Ara, Joan, sí que és cert que aquella jugada aquella jugada li va valdre per guanyar unes eleccions que segurament venint d'una Champions del Madrid que havia acabat de guanyar amb Lorenzo Sanz a la presidència, segurament no hagués guanyat les eleccions sense aquesta jugada una mica dubtosa. Escolta, jo només una pregunta, i si et sembla bé fem una publicitat, perquè vull demanar-te una mica com veus el moment del Barça abans d'acomiadar-te. Però volia demanar-te, tu amb el temps has parlat amb Figo algun cop? Us heu creuat?
Ens hem creuat, però no ens saludem.
Vale, perfecte. Doncs Joan, m'esperes 2 minuts que fem una publicitat i rematem la conversa?
Molt bé.
Vinga, doncs publicitat i una mica més de Joan Gaspar aquí al Camins. Segons i arribarem a 9:15. Joan Gaspar, continues allà, eh?
Sí, senyor.
També volíem interessar-nos, perquè estem molt contents de tenir-te, Joan, per la teva visió del moment actual del Barça. Sobretot després de l'empat d'ahir contra l'Inter al Camp Nou, que deixa els de Xavi molt lluny de vuitens de la Champions, faria falta tot un miracle de resultats prou impossible, i molt a prop estan d'un cop més jugar l'Europa League per segon any consecutiu. Vas estar a l'estadi o no? O vas veure des de casa o no vas veure? Com vas viure el partit d'ahir, Joan?
Des de l'estadi no vaig anar-hi, poso massa nerviós, el vaig veure a casa a estones. Fins a 1-0 molt content,
sí.
Després quan ens van empatar vaig anar una estona fora per veure un altre espectacle que era una pel·lícula, perquè no volia aguantar. Quan van fer ells l'1-2 ho vaig veure molt perdut, després sí. Vam empatar i ho vaig tornar a veure, després em vaig anar-me quan van fer el 3-2. Bueno, com molts socis de Barça, que suposo que amb els nervis una cosa és veure-ho en directe i una cosa pues, és desaparèixer i distreure's amb una altra cosa. Però bueno, això no compta per res. El que compta és que desgraciadament vam empatar, l'empat fa que no siguem ja automàticament fora de la Champions, això és veritat,
sí.
Però no sé què és pitjor, si viure amb la il·lusió, amb l'esperança del miracle, o ja haver quedat eliminats i no tindre que patir, perquè ara tenim que patir doblement. Primer, nosaltres hem que guanyar-ho tot, i a l'Inter té que perdre com a mínim un partit. I nosaltres hem que, com a mínim, fer més gols que no els fa a l'Inter. Per tant, tot molt complicat.
Molt.
I per tant, però bueno, encara hi ha esperança.
Et donaré una bona notícia. Tenim present que et coneixem i tu expresses sempre com vius amb aquest patir, no? Els partits del Barça, sobretot quan són partits doncs, contra el Madrid, per cert, diumenge tindràs una altra oportunitat de patir, o contra equips grans que t'hi jugues moltes coses. Que sàpigues que la propera jornada de Champions, amb aquestes caramboles, el Bayern Múnich juga contra l'Inter abans que el Barça, juga a mitja tarda, no sé si és a 6:45, una cosa així. Per tant, quan el Barça comenci el seu partit és l'Inter contra el Victoria Pilsen. Per tant, si l'Inter ja ha guanyat en aquest horari avançat al Victoria Pilsen, nosaltres ja estarem automàticament en Europa League i començarem el partit contra el Bayern sense cap possibilitat. Per tant, aquí ens la juguem gairebé més amb el partit contra l'Inter que contra el nostre rival, que serà el Bayern.
Bueno, aquest equip que juga contra l'Inter no ha guanyat cap partit.
No.
És el més de tots.
Per tant,
i l'Inter sap perfectament que guanyar aquest partit el col·loca ja automàticament. Per tant,
i a més a casa.
Torno a repetir, al món del futbol pot passar tot, però per regles... Després quedaria un altre... Vull dir, podria guanyar a l'Inter, encara queda un altre partit. No?
Sí. Escolta, Joan, una coseta. Com valores el moment actual del Barça? Parlant una mica de tot. Evidentment, el cop d'ahir va ser molt fort perquè teníem totes moltes il·lusions després d'un mercat de fitxatges d'estiu molt acurat. A més, traspassant també molts jugadors que no tenien tal vegada massa el nivell del primer equip del Barça. Però, clar, ara de sobte arriba aquest contratemps importantíssim, que jo crec que ahir la gent va marxar molt, molt decebuda. Tu com valores el moment actual del Barça en general?
Bueno, la Champions fatal.
Clar.
I no som capaços de... Si volem guanyar la Champions, o volíem guanyar la Champions, i no som capaços de guanyar pràcticament cap partit descomplicats, perquè estava clar que el Bayern Múnich i l'Inter eren els nostres dos grans enemics, sí, per poder estar a la Champions. El Bayern es dispara de seguida, guanyant-se fàcilment. A nosaltres, el partit a Milà, n'hi ha molt que dir, però és molt fàcil voler recordar sempre el penal que ens va pitar a Milà, i de fet, bueno, el gol que ens van anul·lar quan ja l'àrbit l'havia donat i el VAR el va anul·lar. Bueno, tot això, per desgràcia, ja està passat, no ens serveix de res. I l'única realitat és que amb la Champions, pues, desgraciadament, no podem estar contents, i tot el contrari, molt tristos i decepcionats. La Lliga, el partit del diumenge, bé, és important, però no és decisiu. Uh-huh. El que era decisiu era el partit d'ahir. El del diumenge, home, si el guanyem millor, clar que sí, sí, contents i feliços, però la decepció d'ahir és que és definitiva, és una decepció que no té recuperació. Bueno, aquest miracle, diguéssim, que jo desitjo que passi, però que ho veig difícil. Mm. El Madrid el diumenge, pues, bueno, la Lliga, no hi ha dubte, som líders, en aquest sentit anem a Madrid sent líders. Si guanyéssim, encara reforçaríem més aquest lideratge, però si perdem, tampoc és cap desastre, perquè encara queda molta Lliga per davant, amb una temporada que tornarà a ser una temporada excepcional, amb el que és tindre un Mundial en el mig de la temporada.
Sí.
No? Bueno, doncs serà una altra vegada una temporada amb mil excuses per dir que ha sigut una temporada especial, i passi el que passi, doncs, bueno, ja veurem com ho fem. Però és que l'any que ve tindrem un altre problema, que és el problema de l'estadi i de les obres, uh-huh, i de tindre que anar a jugar a un altre lloc.
A Montjuïc, en principi.
Ens toca tindre moltes excuses perquè les coses no surtin com tenen que sortir, però hem de fer un esforç perquè les superem, no?
A veure, Joan, t'hem d'acomiadar de seguida, però a veure si en un parell de frases em pots rematar dos preguntes que et vull fer. La primera, la tasca de Joan Laporta, com la valores? Excel·lent, notable, suficient? Com veus que està treballant Joan Laporta?
Molt, molt correcte.
Molt correcte.
Perquè, a veure, els socis són els que van fer el pas per treure el Barça de la situació econòmica en la que estava,
sí,
aprovant les palanques, i ell el que ha fet ha sigut una bona gestió, donant-li als responsables deportius els diners per poder fer fitxatges. Els fitxatges no els fa el president, els fa els tècnics. Per tant, per mi, notable, bé, correcte.
Molt bé.
De veritat, i ha intentat... gràcies a les palanques, que són els socis els que ho han fet, perquè en definitiva, sense l'aprovació dels socis no s'hagués pogut fer, doncs bé, jo no tinc res en contra, perquè torno a patir, ahir no va perdre el senyor Laporta el partit.
Fantàstic. I després, ja per rematar la conversa, Joan, t'he sentit dir, t'hem escoltat dir moltes vegades, a més, obertament, que has estat un gran vicepresident en l'època de Josep Lluís Núñez, però un mal president. Això tu ho dius amb tot el cor obert i amb sinceritat. Però creus que Bartomeu t'ha superat?
No, ara, aquí no tenim que fer un cap. Jo, en primer, la frase no és exactament aquesta.
Ah.
La frase és que quan a mi em pregunten,
sí,
si jo tornaria a voler ser president, jo dic que no, perquè no em votaria ni a mi mateix. Ara, això no és dir que ha sigut el pitjor. Això vol dir
pitjor
que,
no, un mal, he dit.
I si jo no em voto a mi mateix, home, doncs vol dir que jo no estic molt satisfet de què és el que he fet. Cadascú serveix pel que serveix.
Sí.
I jo reconeixo, i ho he dit públicament, no m'ho he amagat mai, que jo hagués servit més, que és el que volia, tot sigui dit. Jo volia continuar lligat amb el Barça, amb el senyor Bassat, de vocal, de vicepresident, és igual, si no li vaig demanar més que de poder continuar treballant pel Barça, treballant en el sentit de lo que és un directiu, i no va voler. I això, pues, em vaig deixar portar de la vanitat i de l'ego, que recomano que no s'utilitzi mai per fer coses,
sí,
i vaig dir, pues, si no em vols, ara te guanyaré les eleccions, però te guanyaré haguem demostrat que jo no volia ser president del Barça. Perquè si no, no l'hagués ofert retirar-me per poder continuar amb ell col·laborant amb la seva candidatura. Però per la raó que sigui, no va voler... Bueno, ell sí que volia, però el seu entorn no volien saber res amb el unionisme, i bueno, es van equivocar perquè el soci del Barça pues, va pensar que jo podia fer-ho millor. Bueno, no es van equivocar els socis del Barça, vaig equivocar jo, que no vaig saber fer-ho.
Joan, et vas equivocar en aquella ocasió, tothom cometem les nostres errades, però estarem sempre agraïts, sempre, sempre, sempre agraïts, perquè tu vas portar, atenció, Maradona, tu vas portar Romario i tu vas portar Ronaldo. Per tant, escolta...
I a Messi.
I a Messi. A Messi també, és veritat, a Messi. O sigui que, per tant, agraïdíssim sempre la tasca del vicepresident Joan Gaspart en el Futbol Club Barcelona. T'agraeixo moltíssim que hagis tingut aquesta... Aquesta...
Passa que també és veritat que tenia 15 anys, eh? O sigui que tampoc ens apuntem tantos que no vaig pensar jo quan el vaig fitxar amb 15 anys que seria el que ha sigut el millor jugador del món.
Però és igual, però el vas fitxar sí o no, Joan?
Sí,
doncs ja està, doncs el tanto és teu. Escolta una cosa, moltes gràcies. Ens agrada molt que hagis estat amb nosaltres perquè som molt del Barça i tu ets part de la història del Barça i és un gust xerrar amb tu i gràcies per la teva amabilitat. Joan, t'esperem aquí en un altre moment de la temporada, és molt llarga, per parlar de més coses, si tu vols.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Vinga, nosaltres fem una pausa breu i completem el dijous amb el savoir-faire de Salvador Aragonés. Nosaltres hem cridat.